donen allotjament a prop de l'hospital. I bueno, aquest és potser el projecte més xulo que estem
doncs fent. Doncs ens encanta aquest projecte. El seguirem de ben a prop també per explicar-ho aquí a la ràdio de la teva ciutat. Molt una bé. Abraçada a tots tres i moltes felicitats també per tots aquests projectes. Pol i Agustí
gràcies,
i Germán, que
vosaltres.
Vagi molt, molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Notícies migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Tranquil·litat durant la primera nit d'aplicació del toc de queda a Sabadell. La policia municipal ha identificat 7 vehicles durant el control instal·lat a la plaça Espanya i ha denunciat l'ocupant d'un turisme per no dur la mascareta malgrat viatjar amb una persona no convivent. Aquest és el balanç del primer dels controls que el cos de seguretat local desplegarà durant els pròxims 15 dies per garantir el compliment de les restriccions a la mobilitat. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha apel·lat a la responsabilitat dels sabadellencs per superar el context actual i ha augurat setmanes molt dures.
Doncs que ens venen unes setmanes molt i molt dures i, per tant, des d'aquí doncs, demanar i tornar a apel·lar de nou en aquesta responsabilitat i en aquesta persistència personal i col·lectiva.
També es manté el dispositiu conjunt de l'Ajuntament i Creu Roja, que ha arribat ja a 134 persones. Els voluntaris han intervingut en una quinzena d'espais aquesta nit, han fet 38 actuacions i han lliurat un total de 18 mascaretes. És dilluns 26 d'octubre. Arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Al marge de l'evolució de la pandèmia, el govern ja ha posat data a alguns dels projectes més destacats d'aquest mandat. El Portal Sud, l'anomenat Jardí de Campoamor, el Parc del Nord o la pacificació del carrer Indústria són algunes de les inversions que estan enllestides cap al 2022. I detingut un veí de Sabadell de 25 anys pel presumpte assassinat de la seva parella el 2 d'agost passat. I els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació perquè la dona presentava lesions traumàtiques. L'autòpsia ha confirmat ara que es tracta d'un homicidi. Per això la policia catalana va detenir la seva parella dijous passat al seu domicili i el jutge n'ha decretat l'ingrés a presó. L'Ajuntament de Sabadell ha fet un minut de silenci en senyal de condemnar aquest nou feminicidi aquest migdia i les banderes del consistori onegen a mig pal. També s'ha convocat una concentració de rebuig per aquest vespre a partir de les 7. I acabem explicant-vos en esports que a primer punt de la temporada per al centre d'esports, l'equip arlequinat va empatar 0-0 ahir a Saragossa. A partir de les 2, al programa Hotel Suís valorarem aquesta millora de l'equip d'Antonio Hidalgo amb Pedro Capó, ahir capità en el partit en el qual s'estrenava el menorquí en el futbol professional.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem repassant la previsió del temps de la mà del Francesc Figuerola. Molt bon dia.
Hola, què tal? Aquesta jornada de dilluns continuarà inestable, insegura, sobretot al Pirineu, Prepirineu i a la meitat est del territori. Allà hi haurà enruixats, algun xàfec i també alguna tempesta. Però al quadrant nord-est aquestes precipitacions podran ser d'intensitat forta, per això he activat un avís amb possibilitat de que superin els 20 litres en mitja hora. Atenció també perquè pot caure calamarsa a diversos indrets. Independentment, a Ponent i a les Terres de l'Ebre, hi ha pocs núvols o núvols alts i mitjans, i això sí, bastant de vent. Hi ha un avís activat en aquest cas per aquestes comarques per vent fins a mitja tarda. I al vessant nord del Pirineu, allà, doncs, bastants núvols tota la jornada, amb precipitació intermitent. Cota de neu en conjunt 1.400 o 1.600 metres. De cara a demà persistirem encara amb bastants núvols alts, mitjans, i això sí, demà s'acosta un front càlid que farà remuntar una mica la temperatura, sobretot als cims del Pirineu. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al transport públic, matí complicat a les línies de Rodalies Renfe. Quina és la situació a aquesta hora? Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments hem d'advertir als usuaris que a la línia R2 de Rodalies de Catalunya els trens circulen amb retards encara que poden superar els 15 minuts per treballs a l'infraestructura a Barcelona-Sants. D'altra banda, per manifestació al centre de la ciutat de Barcelona, algunes línies de bus estan circulant desviades. Sense incidències destacables, però, la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. Això és tot del moment. El centre d'informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, ara mateix ja s'ha normalitzat la situació a la C31, al Prat de Llobregat, en direcció a Barcelona, on en aquest punt hi havia només un carril obert a conseqüència d'un accident. En canvi, a l'autovia 2, a Martorell, hi ha un carril tallat aquesta hora en direcció també a Barcelona a conseqüència d'un accident. Per tant, aquesta és la situació també a les carreteres catalanes, segons informa el web del Servei Català de Trànsit. Passant 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Primera nit de toc de queda a Sabadell. Entre les 10 de la nit i les 6 del matí no es pot circular pel carrer si no és per una causa justificada. L'objectiu és reduir les interaccions socials, principal focus dels contagis de coronavirus, i evitar els botellons. La policia municipal ha reforçat la seva presència a la via pública durant la nit amb un control informatiu a l'encreuament entre la plaça Espanya i la Gran Via. Un control que ha suposat la identificació de 7 vehicles i també la denúncia d'una persona que anava sense mascareta compartint vehicle amb una persona no convivent. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha demanat comprensió al sabadellenc davant d'aquestes noves restriccions. Farrés, que per cert es troba confinada, creu que a banda de les mesures que puguin prendre les administracions, cal que la ciutadania faci un cop de cap i compleixi les normes, tot plegat amb l'objectiu de reduir els contagis de coronavirus que s'han disparat en els últims dies.
Ens hem de cuidar nosaltres mateixos, hem de cuidar a la resta, evidentment, col·lectivament, i en aquest cas doncs, com a administracions públiques, ens toca una part molt important doncs, d'aquesta feina des de l'Estat, la Generalitat, les administracions locals, però també crec que no seríem sincers si no diguéssim a la gent doncs, que, òbviament, també hi ha una part de responsabilitat individual i que dependrà en gran mesura doncs, també d'aquesta responsabilitat individual que ens en puguem sortir més fàcilment d'aquesta greu crisi sanitària, però que també, òbviament, és una crisi social i econòmica que entre tots i totes puguem tirar endavant.
Avui s'ha tornat a reunir el Comitè d'Emergència de l'Ajuntament per valorar el context actual i les mesures engegades pels governs de l'Estat i la Generalitat i avalades per la declaració de l'estat d'alarma durant els pròxims 15 dies. Així ho ha detallat Farrés.
Avui hem convocat ja un comitè d'emergència de Covid a primera hora del matí, on hem pogut doncs, dur a terme diferents valoracions, diferents dispositius doncs, que han d'ajudar a poder també doncs, contribuir a aquesta situació, no? Des de temes policials, a temes socials, a temes, òbviament, també sanitaris d'ajuda i, per tant, doncs, també preocupar-nos d'això, sobretot perquè la maquinària de l'Ajuntament no pari, per tant, doncs, perquè puguem sumar també des del món local en aquesta cursa per intentar frenar aquestes dades.
A Sabadell, el risc de rebrot és de 755 punts, mentre que la velocitat de transmissió s'enfila fins a 1,5. Segons les dades del Departament de Salut, des de l'inici de la pandèmia s'han notificat ja 6.648 casos positius de Covid-19 i 395 defuncions. I enmig d'aquest context, la Crida ha reclamat a l'Ajuntament i la Generalitat que posin en marxa l'Hospital Temporal Vallès Salut a la pista coberta d'atletisme. La formació denuncia que mentre el Parc Taulí estigui bolcat en el tractament de la Covid-19, s'estaran desatenent la resta de patologies. Fa uns dies, el director general de la corporació, el doctor Joan Martí, afirmava aquesta emissora que les pròximes dues setmanes seran claus i avisava que si els ingressos continuen creixent al ritme actual, serà necessari reprogramar l'activitat ordinària menys urgent. I el toc de queda previst dins l'estat d'alarma vulnera un dret fonamental com és el de moure's lliurement pel carrer. Ara bé, per a Sandra Burgos, advocada especialista en dret públic, és una mesura del tot vàlida i que s'ajusta al context de pandèmia que estem vivint. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Donat el nivell d'alarma, que quasi estem a 800 punts, que els hospitals comencen a saturar, doncs em sembla una mesura que és necessària. Bàsicament perquè s'ha de limitar això que dèieu abans, no? Doncs aquestes relacions socials nocturnes, quan tots ens distendim, potser aquests botellones que es veu una miqueta massa i llavors el tema de la distància social i de les mascaretes queda una miqueta enrere. Sí, limita la llibertat de circulació nocturna dels ciutadans, però entenc que en aquest cas estaria justificat.
La limitació de la mobilitat nocturna preveu algunes excepcions, com ara a treballar per motius mèdics o jurídics o per tenir cura d'una persona dependent. Així mateix, els establiments hauran de tancar a les 9 de la nit, malgrat que el repartiment a domicili s'allarga fins a les 10. També es podran allargar fins a aquesta hora els actes culturals. Les multes per incomplir el toc de queda poden anar dels 600 als 3.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. Precisament, en contra del toc de queda decretat, s'ha mostrat la CUP, que ha convocat concentracions per avui arreu de Catalunya en senyal de protesta contra la mesura. A Sabadell es farà a la plaça Sant Roc a partir de les 8 del vespre. I afegim altres informacions en clau general, però també relacionades amb el coronavirus, perquè el risc de rebrot a Catalunya puja 53 punts més en un sol dia i ja supera els 800 punts. En concret, estan 841, segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La incidència a 14 dies se situa en 572 en 26. La taxa de transmissió o velocitat de contagi es manté a l'1,53. En l'actualització de dades s'han declarat avui 4.077 nous casos confirmats i també 25 noves morts. D'altra banda, hi ha 132 ingressats més per coronavirus als hospitals catalans, amb un total de 2.017 persones, 347 de les quals es troben a l'UCI. I a tot això, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha admès que una de les opcions que hi ha sobre la taula és el confinament de cap de setmana.
És un escenari que hi ha sobre la taula, perquè certament durant el cap de setmana és quan hi ha més interacció social i, per tant, anirem veient quines mesures hem d'anar prenent en funció del que ens diguin les dades epidemiològiques. Tenim unes dades que són dolentes, tenim unes dades que són preocupants. Comencem a tenir una tensió important en el sistema sanitari. I, per tant, haurem d'anar prenent totes aquelles mesures que redueixin la interacció social, sense arribar, en la mesura que sigui possible, al confinament total. Hem d'evitar el confinament total del mes de març, a no ser que sigui estrictament necessari i que sigui l'única opció que puguem aplicar.
La també portaveu del govern ha criticat el decret d'estat d'alarma del govern espanyol. El considera insuficient perquè limita les decisions de les autonomies i no va acompanyat de mesures econòmiques compensatòries. D'altra banda, el director general de Centres Públics del Departament d'Educació, Josep González Cambray, ha assegurat que el tancament dels centres educatius no està sobre la taula ara mateix. En declaracions també a Catalunya Ràdio ha insistit en l'aposta per mantenir la presencialitat i, en cas que no hi hagi alternativa, a garantir que serà l'últim que es tancarà. En canvi, ha reconegut que sí està sobre la taula estendre el sistema d'educació híbrida o altres mesures en la postobligatòria, ja que el comportament del virus és diferent entre adolescents que entre nens. Més coses, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, denuncia als presidents autonòmics que, segons les estimacions del seu govern, les comunitats autònomes executaran directament més del 50% dels projectes del pla de recuperació. En aquest sentit, els ha recordat que els presidents podran promoure projectes o programes del pla de recuperació en qualsevol àmbit, perquè hi ha competències, diu, que la Constitució reconeix com autonòmiques, com ara l'habitatge, l'educació, les polítiques socials, les polítiques d'ocupació o medi ambient, que estan molt vinculades a àrees claus d'aquest pla. I acabem els primers resultats de la vacuna contra la Covid-19 que està sent desenvolupada per la Universitat d'Oxford amb AstraZeneca mostren que produeix una resposta immunològica sòlida en persones d'edat avançada. Segons apunta el Financial Times, citant dues persones pròximes als resultats dels anomenats anàlisis de sang d'immunogenicitat, la fórmula produeix anticossos protectors i cèl·lules T en grups de gent gran, el que té major risc a patir el virus. Amb tot, el diari alerta que les proves positives no garanteixen que la vacuna sigui finalment segura i efectiva en gent d'edat avançada. I quan són 3:15, parlem precisament d'aquest aspecte de la relació entre la vellesa i la mortalitat per Covid-19, i és que l'índex de fragilitat dels pacients és un factor més decisiu que l'edat a l'hora de determinar la supervivència dels majors de 70 anys afectats pel coronavirus. És la principal conclusió que s'ha arribat a través d'un estudi coordinat per la Societat Europea de Cures Intensives, on hi participa l'Hospital de Sabadell, juntament amb centres sanitaris de 28 països d'arreu del món. En total, s'ha analitzat 1.500 pacients crítics de més de 70 anys. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. La supervivència global al coronavirus en aquest col·lectiu era del 60%. En canvi, independentment de la seva edat, si es tracta de persones fràgils, el nombre de pacients que no superen la malaltia al cap de 30 dies d'ingrés puja fins al 60%. El doctor Antoni Artigas és qui ha coordinat l'estudi al Parc Taulí.
I el que vam veure és que la supervivència global va ser del 60%, és a dir, que es van morir el 40% d'aquests malalts. Malalts amb Covid greu que ingressaven a intensiu. D'aquests, els malalts fràgils van ser el 40%, però aquests malalts es van morir el 60%. O sigui que hi havia una relació clara entre la fragilitat que tenen aquests malalts i el seu pronòstic.
Aquesta conclusió pot ser una eina útil per les famílies i els doctors a l'hora de valorar la necessitat o no d'ingressar un pacient a les unitats de crítics.
Si tu tens un malalt o tu tens el teu avi o un parent o el pare que té 75 o 80 anys i que es posa molt greu, aquest no és un criteri per tindre en compte per no ingressar-lo. Has de preguntar i veure si el malalt és un malalt fràgil o no ho és. I si ho és, aleshores és comentar amb la família i explicar-los l'impacte que això té sobre les probabilitats de tirar endavant, no? I de millorar.
El treball s'ha enviat a la revista Lancet per la seva acceptació i publicació. És el segon estudi internacional relacionat amb la Covid-19 on hi participa l'Hospital de Sabadell en els últims mesos.
Les línies 1, 2 i 3 de transports urbans de Sabadell reforcen a partir d'avui les seves freqüències. L'objectiu és reduir el nombre de passatgers dels autobusos com a mesura per evitar contagis de coronavirus al transport públic, tot plegat en un moment en el qual els índexs de contagis estan anant a l'alça a la ciutat i s'estan emprenent mesures restrictives al conjunt de Catalunya i l'Estat.
El reforç d'aquestes línies es produirà entre la 1 i les 3 de la tarda. Se suma al reforç ja registrat de 7 a 9 del matí i de 8 del matí a 2 del migdia i de 4 a 6 de la tarda a la L80. Així mateix, dimecres passat també es va reforçar les línies 4 i 44, amb una sortida més des de Poblenou a 8:45 del matí. Tot i això, el gerent de la TUS, Xavier Canyades, admet que el nombre de passatgers de totes les línies ha baixat des de l'inici de la pandèmia.
Les càrregues són inferiors a les que havia anteriorment, però sí que, degut a la situació sanitària, hi ha aquesta demanda, que és lògica, o sigui, no diem que no sigui lògica ni molt menys, però sí que intentarem evitar que es produeixi aquesta sensació.
D'altra banda, el dilluns 2 de novembre entraran en servei els reforços de les línies 5 i 55. Seran entre les 7 i 9:45 del matí i de la 1 del migdia fins a 6:45 de la tarda, amb la qual cosa hi haurà un autobús cada 10 minuts. La resta del dia, aquestes línies continuaran tenint una freqüència de 12 minuts.
I primer cap de setmana amb restriccions al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac. Segons el pla de regulació que s'aplica, l'accés s'ha tancat entre les 10 del matí i la 1 del migdia, a les hores de màxima afluència, tant dissabte com ahir diumenge. El director del Parc de Sant Llorenç del Munilobac, Àngel Minyó, ha dit al programa El Cafè que la massificació suposa diferents problemes.
El problema són problemes de conservació, problemes de gaudi del propi medi, és a dir, quan es massifica, doncs l'experiència de la visita tampoc és tan agradable, no? Per tant, clar, veure episodis en els quals la gent havia d'aparcar per la carretera i havia i caminava per la carretera amb la circulació de vehicles, de turismes, de bicicletes, a l'autobús, en fi, era un espectacle una miqueta perillós.
A l'eix central del parc, a Terrassa, Matadepera, Mura i també a la zona de la Vall d'Horta, on es concentra més la massificació, dèiem, la massificació de visitants. Les restriccions de moment es mantindran. Els treballadors han observat que estan arribant nous visitants procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió i aparquem la Covid-19 per un moment. Quan falten 10 minuts per les dues, la Junta de Govern Local ha aprovat avui d'urgència 8 projectes urbanístics de la ciutat per avançar els tràmits d'algunes de les inversions més destacades d'aquest mandat. Tots els projectes, entre els quals en destaca el Portal Sud, el Parc del Nord, la pacificació del carrer Indústria i el Jardí de Campo Amor, es començaran a executar l'any que ve.
Avançar el màxim possible els grans projectes de ciutat és la fita del govern municipal. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, assegura que en el moment actual aquestes inversions són més importants que mai.
Aquests més de gairebé 13 milions d'euros, sense comptar totes les petites obres doncs, que ja anem fent en el dia a dia, que es van injectar a Sabadell en molt poc temps, per tant, a partir de la segona meitat de l'any que ve veurem a la ciutat moltes obres, amb un impacte econòmic molt important en un moment molt, molt complicat, per tant, jo molt contenta i crec que hem fet un esforç com a govern molt important per poder mantenir doncs, aquesta injecció econòmica que ens fa falta, perquè ens fan falta aquests projectes en clau de Sabadell per dignificar aquests espais, contenta perquè l'Ajuntament s'ha tornat a posar en marxa.
La creació del Jardí de Campo Amor, la pacificació del carrer Indústria, la urbanització del Parc del Nord són projectes que es faran aprofitant i redistribuint fons EDUCI. D'aquests mateixos fons també s'han creat partides noves que permetran rehabilitar la plaça de la Fuensanta, la reurbanització de l'entorn de l'escola La Serra i també de l'escola Pau Casals. Per Ferrés, aquests projectes suposaran un salt endavant en la qualitat de vida dels sabadellencs.
Una millora doncs, en la qualitat de vida dels sabadellencs i sabadellenques, però també una millora doncs, per l'activitat econòmica de la ciutat doncs, que creiem que en aquests moments agafa molt més valor. ¿Vale? Per tant, projectes d'una doncs, gran rellevància que a més ens han permès incorporar aquests elements doncs, de naturalització que tant volíem. Per això hem revisat tots els projectes perquè eren en alguns casos doncs, projectes molt, molt durs que creiem que no responien a les necessitats que en aquests moments tenim.
El projecte més important per pressupost és el del Portal Sud, amb una inversió de prop de 5 milions i mig d'euros, dos dels quals aportats per la Diputació de Barcelona. Les obres arrencaran la segona meitat del 2021 i estaran enllestides la segona meitat del 2022.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. Nou feminicidi a Sabadell. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, la investigació ha revelat que la mort de Yolanda Zamorano Álvarez el mes passat d'agost hauria estat en realitat un homicidi. El presumpte autor, un home de 25 anys, veí de Sabadell, ja ha estat detingut i es troba en règim de presó. Amb aquesta nova víctima ja són 11 les dones que han perdut la vida per culpa de la violència masclista a Catalunya en el que portem d'any. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Tots els grups del consistori han volgut mostrar públicament el seu rebuig a la violència masclista i el govern ha decidit que les banderes onejaran a mig pal durant el dia d'avui. A les 12 del migdia, els representants polítics i familiars de la Yolanda Zamorano s'han concentrat a la plaça de Sant Roc amb la pancarta Sabadell sense violències masclistes. Escoltem Marta Morell, segona tinenta d'alcaldessa i responsable de l'àrea de feminisme.
Des de l'Ajuntament de Sabadell volem enviar un missatge de suport a tota la família, un missatge d'escalf en aquests moments durs que segur que estan patint, alhora que hem posat a disposició el nostre suport del SIAT, sobretot suport psicològic, tant d'adults, com oferirem també suport psicològic infantil a les nenes per si necessiten qualsevol cosa, tot el nostre suport de part de l'Ajuntament.
No han transcendit massa detalls del cas, però Morell ha assegurat que la investigació ha descartat el suïcidi i la causa de mort que es va esgrimir en primera instància. Per això, la regidora ha volgut ser molt taxativa i recordar que l'Ajuntament té eines per qualsevol dona que estigui patint una situació de violència.
Quan et trobes en situacions dures com les d'avui, són més necessàries que mai totes les polítiques que fem de prevenció i de sensibilització sobre la violència masclista. Tenim molt a fer, ha quedat patent avui i per desgràcia ho estem vivint cada dia a la nostra societat, però l'Ajuntament no pararà de fer prevenció i sensibilització.
Aquesta tarda les entitats feministes es concentraran per llegir un manifest de rebuig a la violència masclista. Serà a les 7 de la tarda a Sant Roc i amb el suport de l'Ajuntament. Recordem que el telèfon contra la violència masclista és el 900 900 120.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
El tamany no importa, totes les empreses s'han de digitalitzar. Així ho creu Josep Roca, president de la Fundació per la Indústria, qui assegura que ara ningú s'ha de quedar enrere i menys encara en el context de la pandèmia. L'entitat inicia avui un cicle de jornades per potenciar la indústria 4.0 a les petites i mitjanes empreses catalanes i per això posa en contacte a les grans amb les pimes.
L'objectiu és transferir expertesa i coneixement en la tecnologia 4.0. Roca recorda que quan es parla de petita i mitjana empresa, aquesta representa el 95% del teixit empresarial i considera que cal determinació per part dels empresaris. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
A totes les empreses, per petites que siguin, aquest pas s'ha de fer. S'ha de fer cal fer-ho amb determinació des de bon, des de primer, és el lideratge de la persona al cap de l'empresa. Ell ha d'estar mentalitzat, per petita o que sigui, que aquest pas cal fer-ho i s'ha de tirar endavant.
La Fundació per la Indústria ja va iniciar fa un parell d'anys el pla de sensibilització cap a la PIME perquè es digitalitzi. Pretén que es relacionin companyies de diferents mides i es creï un clima de negoci. L'organització ha previst dues cites més abans d'acabar l'any, els dies 23 de novembre i 16 de desembre. Els programes de gestió que permeten la digitalització s'han accelerat a causa de la pandèmia, que s'ha forçat l'entrada del 4.0 per seguir funcionant. Roca explica que hi ha recursos econòmics europeus pensats per la sostenibilitat i la digitalització, però la lamenta que els projectes que ha de presentar el govern espanyol per aconseguir el finançament no estan redactats.
Però infraestructures no només vol dir carreteres o trens, també vol dir estructures comunicatives per fer la digitalització i la indústria 4.0 més factibles. Em sembla, i és una percepció personal, que Espanya no té ben fets els deures encara, per destinar, repeteixo, aquesta ingent quantitat de cèntims que estan a disposició.
Roca alerta que Europa assigna els recursos als estats i no pas a les regions.
I afegim un apunt més relacionat amb la mobilitat, perquè aquest ha estat un matí molt complicat a les línies de Rodalies Renfe a conseqüència d'uns treballs a l'estació de Sants. L'operadora Renfe ha comunicat que els problemes als serveis, inclòs els de la R4, la línia que passa per Sabadell, s'han solucionat cap a les 11 del matí i ja operen amb total normalitat, tot i que es mantenen alguns retards, això sí, en altres línies com la R2 Nord i Sud i també els serveis regionals. Les complicacions, com dèiem, són a causa del retard en la finalització de les obres 4+4 que han de permetre repartir el volum de trànsit en dues vies per sentit nord i sud, els túnels de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia. Les obres van començar divendres i havien d'estar enllestides aquest matí, fet que ha provocat els problemes a la xarxa de Rodalies.
Ja arribem.
Però espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí. Entrem, entrem. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Notícies migdia.
Repassem coneixent algunes informacions més enllà de Sabadell i de la comarca i també de la Covid-19. Joaquim Forn presenta un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per la desproporcionalitat, diu, de la seva condemna en vista de la sentència de l'Audiència Nacional.
L'exconseller d'Interior, condemnat a 10 anys i mig de presó per sedició, ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional després que l'Audiència Nacional absolgués el major Trapero, l'intendent La Plana i l'excúpula dels Mossos. En el judici del procés, la jutgessa va considerar que Joaquim Forn va coordinar els Mossos d'Esquadra per permetre el referèndum de l'1 d'octubre. Per contra, la setmana passada, l'Audiència Nacional va assegurar que no hi havia cap prova que indiqués un vincle entre la Generalitat i la Policia Autonòmica aquell dia, ni tampoc el 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia.
I Xile aprova canviar la Constitució amb un suport de gairebé el 80%.
El govern xilè canviarà la Carta Magna de Pinochet després d'obtenir el 78% de vots a favor. Els partidaris del sí en el referèndum consideren que la Constitució del 88 és la causa de les greus desigualtats socials que hi ha al país. El pròxim pas es farà a l'abril, quan es triaran els ciutadans que hauran de redactar la nova legislació i després es portarà a votació.
segons per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara arriba a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.